Primer vol a Formentera. De dilluns a divendres, de 6 a 7 del matí. El programa despertador d'IB3 Ràdio.
Hola, què tal? Com estàu, Cristian? Què tal? És dilluns?
Bé.
No passa res, és dilluns. Penseu que a tots hem de començar els dilluns, s'ha de superar els dilluns, n'hi ha un cada setmana, i és el dia que dona sentit a tots els altres.
Tu creus?
Sí, home.
Vale.
Sí.
Bueno, sí, vale.
En Pablo Morgan està en els controls tècnics, la Cristina Ramon ja l'heu sentit, a sa segona veu del programa, avui deprimida, jo som en Vicent Tur, i també estaran per aquí en David Ventura, na Irene Roig Francolí i en Sergi Torres. Avui tindran videojocs, a secció Ready Player 3, per parlar d'aquesta indústria tan fantàstica i viciosa que són els videojocs. Tindrem entrevistes, tindrem els discs de la setmana, tindrem sa secció Surt de Casa, sa secció de Notícies Increïbles, No M'ho Puc Creure, i alguna cosa més fins que siguin les 7 de matí.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí a IB3 Ràdio.
Quin dia és avui?
Avui és dilluns, 15 de setembre. Per suposat és la Mare de Déu dels Dolors, aquest dilluns. Però bueno, també és Sant Nicomedes i Santa Caterina de Gènova.
Sí.
Però la Mare de Déu dels Dolors és la més important aquí.
Sí.
Avui també és el Dia Internacional de la Democràcia, que nosaltres celebrarem escoltant La Trinca.
Tot a dins li vaig entrar. No toco vores. I així l'acte finalment ja he consumat, dintre l'urna ja he ficat la papereta, ja he votat per primer cop, ja he votat.
Jo crec que els hauríem de gravar en vídeo, els programes.
Sí.
Sí, perquè ara s'ha perdut un valor que podria ser patrimoni de la humanitat. L'any 2007, l'ONU va establir el 15 de setembre com a Dia de la Democràcia, que ja podeu imaginar que se celebra en diferent intensitat, segons
sí,
els països.
És així.
Per exemple, no tenim constància, no sé, que Corea del Nord es vagi a celebrar enguany amb gaire alegria.
No. Ignoram perquè l'ONU va decidir celebrar un Dia de la Democràcia, jo que sé, en lloc d'un dia de l'aristocràcia o de la tirania.
O un dia dels nazis.
Un dia dels nazis. Mos fa molta falta un dia dels nazis.
Sí.
Bé, no, bromes a part. El Dia de la Democràcia comença a ser bastant necessari al món perquè la democràcia, aquest sistema de govern que consisteix en votar entre tots qui volem que mani, no està de moda en aquests inicis de mil·lenni. Putin està de moda, el govern de la Xina està de moda, Europa i en els Estats Units està de moda l'extrema dreta, però la democràcia, la vella democràcia de tota la vida que varen inventar els grecs, no està tan de moda com solia.
No, la democràcia pateix moments de desprestigi. Però esteu segurs que el que vos volen donar a canvi val la pena?
Us deixem reflexionant sobre aquesta qüestió. Mentre reflexionau i hi pensau, us posarem música d'un grup que tampoc no està de moda, però que ens agrada molt. I com nosaltres fem el programa, els posam. Varen ser molt bons en el seu temps i nosaltres els volem reivindicar. Es diuen els cotxes, The Cars.
We'll be right back.
15 de setembre de 2019 va morir el líder, cantant i compositor de The Cars, Enric Ocasek. Ocasek també va ser productor de grups com Weezer, Nada Surf o No Doubt. Ni més ni menys, The Cars surten de l'escena punk dels anys 70, però són dels primers grups de la nova onada en fusionar la guitarra amb els sintetitzadors i en acabar de definir el característic pop dels anys 80.
Això que està tan de moda, que és tan retro, tan vintage, sí. I que tant us agrada.
I a més feien cançons molt bones.
Com aquesta, que es titula Heartbeat City, de 1984. The Cars són un descapotable vintage amb més cromats que motor, el vehicle perfecte per arribar a la previsió dels temps. Anem amb la previsió dels temps per avui dilluns 15 de setembre, que no té gaire cosa de particular, no s'esperen fenòmens significatius, cels poc tapats, temperatures amb pocs canvis, o en ascens de les temperatures diurnes, per exemple, a Palma tindran una mínima de 20, una màxima de 30, es ven en general fluix de l'est i sud-est amb brises costaneres.
Estàs escoltant El primer vol a Formentera. Cantant sota la dutxa.
És dilluns, però no passa res. Nosaltres també és dilluns posem una miqueta de música, una mica de vitamina musical per començar la jornada amb energia. David Ventura, bon dia, com ho tenim?
Molt bon dia, Vicent. Comencem la setmana i ho fem cantant sota la dutxa amb un grup que jo sempre em va encantar, que era un plaer per a una immensa minoria. Estic parlant de les Breeders, el projecte que tenien Kim Deal, baixista dels Pixies, i Tanya Donnelly, guitarrista de les Throwing Mooses. I com acaba passant, el que comença sent un projecte paral·lel acaba convertint-se en una cosa més seriosa, perquè les Breeders van treure dos LPs a començaments dels 90, però 15 LPs, dos joies com el Pot i el Last Splash. Després van venir les baralles, Tanya va marxar, va venir Nakil i Dil, la germana bessona de Nakim. Després van venir els excessos, les cures de desintoxicació i moltes històries que van propiciar que la banda hagués d'aturar. Les Breeders ara estan aparcades fins que un dia les germanes Dil vulguin tornar a la carretera. I espero que això passi, perquè podrem tornar a escoltar temes com aquest magnífic Hellbound. It lives in folds of red and steamy.
Primer vol a Formentera, de dilluns a divendres de 6 a 7 del matí. El programa despertador d'IB3 Ràdio.
In this game, the object is for you to kill everything coming at you and to avoid being killed.
And you will die.
Ready,
Player 3.
Molt bé, anem a jugar una miqueta. Estàs escoltant el primer vol a Formentera, el programa Despertador, Divetres Ràdio. Pablo Morganti, com estàs? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Sergi Torres, com estàs? Com
bon
va la cosa?
Bon dia, Vicent.
Et veig un poc apagat, eh?
Em trobo malament i m'al·lucina com pots parlar.
Massa videojocs.
Sí, els envena. Però que parlis tan ràpid en aquesta hora del matí em preocupa, Vicent.
Sí, pensa que jo ja duc moltes hores treballant.
I molt de cafè.
Clar, i molt de cafè.
Joder. La feina de la bona, eh?
Ara li diuen cafè.
Ara li diuen que... No, jo només prenc cafè.
Jo només t'he dit que
I
jo...
tampoc no gaire, no te pensis.
A un bar en que vaig habitualment demanam un descafeinat de màquina i mos duen Roncola Legendario. O sigui, que no seré el que tu li dius
cafè. Legendario, eh?
No, això...
Elixir de Cuba.
Això ho explica tot, en el teu cas.
Molt
bé, Sergi Torres, per favor, dispara. Començarem amb una reflexió sobre les vendes de consoles, no?
Sí. Bueno, jo ja sabeu que m'agrada portar coses d'actualitat i vaig trobar aquest article que havia sortit de Circana, que parlava una mica de les tendències...
Que és una empresa d'estudis, no?
Sí, això bàsicament és una empresa que es dedica a l'estudi del mercat i anàlisis de dades del món tecnològic, i va treure un estudi de la venda de videoconsoles des de juliol del 2024 fins a juliol del 2025 als Estats Units.
Clar.
Que al final és el mercat més important a nivell mundial de venda de videojocs.
Clar.
I va arrullar, bueno, va mullar, perdona, una dada que em va cridar l'atenció, i és que els joves ja no compren consoles.
Els joves, diríem, la generació Z.
Sí, perquè al final aquest estudi, sí, principalment els Zetes, el que fa és segmentar per edats i mira una mica d'on venien les compres de videoconsoles, i a la franja dels 18 i els 24 anys només va suposar un 3% de la compra de videoconsoles, del total d'aquest període, que fa bàsicament un any. El que són les vendes totals estan estancades des de ja fa un parell d'anys, mentre que les vendes de software, de jocs, segueixen augmentant. Això què vol dir? Que el mercat s'està moguent de les videoconsoles, especialment en les generacions més joves, a els mòbils. Mòbils, ordinadors i també jocs indies.
Mòbil com a centre de tot i jocs indies amb l'ordinador.
Allò em quadra absolutament, veient el canvi de tendències i també com són les noves joventuts, que, per exemple, parlam de l'estructura de videojoc que teníem antes contra el que tenim ara, no? O sigui, un joc d'antes que era, podríem dir, a veure, estic generalitzant, ¿vale? Però que podien ser una mica més complexes, que tenien, doncs, eren més RPGs, jocs de 100 hores, però, en canvi, les noves joventuts no volen passar tant de temps ni volen fer partides tan intenses en la consola i busquen més experiències curtes que puguen tancar en qualsevol moment, que és el que et dona un mòbil i és el que et dona, per exemple, pues, TikTok, amb sus reels i coses d'aquestes.
Més curtet.
I tot més ràpid, no? Estímuls més...
Sí. No tenim la mateixa manera de jugar, entenc jo, en comparació, per exemple, jo que soc del 90, contra una lota...
Millennial.
Sí, és diferent. També una altra dada interessant que varen extraure d'aquest estudi és que, bueno, això és una mica complex de dir, però, bueno, les llars familiars amb ingressos anuals superiors a $100,000 als Estats Units, parlant...
És a dir, gent rica, gent que té pasta...
Efectivament. Ara suposen un percentatge encara més gros de la compra de videoconsoles.
És a dir, la interpretació és que la gent amb major poder adquisitiu segueix comprant i encara més videoconsoles a proporció, però en canvi la gent amb menor poder adquisitiu...
Cada volta té menys accés en el mercat. És
correcte.
A dir, s'està tornant un bé de luxe.
Clar, perquè són molt cares i perquè la vida està molt cara, també.
La Play 5, a quin preu està actualment?
La Play 5 està a 600 euros.
600 euros.
I jo crec que...
I la bàsica o la bona?
Això és la bàsica.
Això és la bàsica, clar. I la de Nintendo, la Switch 2?
La Switch, que és la més barata del mercat. Bueno, llevant-se Xbox...
400?
450. I llevant-se la sèries S, que aquesta sí que surt per 300 i alguna cosa.
Però és que, a més, jo crec que el salt tecnològic... Entre Switch i Switch 2, sí, però entre Play 4 i 5, és que realment...
Són preus que... Igual et compres un ordenador de... gamer per una mica més.
Jo em compraria antes un ordenador.
Li poses 200 euros més i ja pots començar a fer-te alguna...
O et quedes amb la consola anterior i compres jocs. I ja la Play 4 ja et va bé, saps?
I ara tenim una cosa molt rara, que això no havia passat mai, que entre la inestabilitat política, doncs tenim el tema dels aranzels d'en Trump i també tenim la febre aquesta de semiconductors, que per primera vegada en la història de la vida útil d'una consola, aquestes, en comptes de baixar, pugen de preu, saps? Que això encara allunya més desmarcat, penso jo, a les noves generacions.
Clar. Idò, un tema per reflexionar, així per començar la secció de videojocs, és Ready Player 3. Els joves, la generació Z, està deixant de comprar consoles pels canvis de tendència, pels canvis de jugabilitat, perquè els agraden més els jocs curts, i també perquè per un tema de poder adquisitiu.
Completament. Clar,
òbviament.
Tendrem que canviar secció a Ready Mobile Phone 3.
Exactament. Molt bé. Més coses, Sergi.
Pues anem a parlar d'un personatge que realment no és del món dels videojocs, però va tenir un dels millors jocs de pel·lícules, que va ser GoldenEye,
la Nintendo 64.
Correcte,
sí,
estan parlant del nou títol de James Bond.
James Bond sempre dona per estigui a qualsevol secció de ràdio, eh?
I quines ganes d'infiltrar-se, no? Algun lloc,
Encara que és la gent menys secreta de tota la història, no?
Clar, és el pitjor agent, en realitat.
Quines ganes de disparar amb silenciador.
Sí, llicència per matar.
Pues el Lots tornem a tenir en 007, en James Bond, i això és que Sony va fer un State of Play, que venen a ser Nintendo Directs de Sony, que els streamings on molts presenten novedats, per cobrir l'anunci de desenvolupament d'aquest nou títol, que es dirà 007... First Light. Es diu First Light perquè bàsicament serà en 007 antes de ser en 007.
Uh-huh.
O sigui, és quan està en formació i s'està guanyant, diguem...
El becario.
Sí, completament.
El becario.
Quan James Bond és becari, està molt bé.
I està intentant convertir-se en 007. I, bueno, el joc estirà desenvolupat per IO Interactive, que és una empresa més que curtida en fer títols de sigil, doncs són els autors de Hitman, no sé si us sona.
Sí.
Pues, el joc agafa molts elements prestats d'aquesta saga, destacant per damunt de tot la llibertat que ens ofereix per resoldre les diferents situacions que se'ns presenten. És a dir, hi ha infinitat de maneres diferents de passar-nos cada pantalla, de resoldre cada nivell.
Molt bé.
Per exemple, cada NPC, que són els personatges controlats per la computadora, que trobarem, tindrà una IA molt avançada i també tindrà les seves funcions i rutines establertes en su nivell, responent de forma realista el que fas camp. Per exemple, ens han ensenyat un vídeo de gameplay del joc i veiem com en 007 troba a l'escenari un matxero, un encenador, i pren foc a unes plantes. D'aquesta manera es guarda, va a mirar, el distreu, i ell aprofita per entrar en sa mansió. I una vegada allà dins, doncs, ja fa gala les seves habilitats habituals, com són s'improvisació, sa galanteria i ser un cara dura, bàsicament, amb poca vergonya
tota
la vida.
Sí.
Està molt bé que sa lligar sigui una habilitat.
Clar, sí, saps? Totalment. Sí, clar, o sigui, però també integrat.
De James Bond és obvi, està molt bé.
Perquè, sabeu, no m'ha convençut gaire, però ses parides
clar,
que va dient...
Té sigil, sa punteria, vull clar, dir, sa capacitat d'improvisar i sa capacitat de lligar-se tot el que passi per davant.
I el sap fer, no?
Sí.
L'esmoquin així.
Sí, està molt bé.
Sí, i tot això hi afegirem les persecucions en cotxes, les escenes d'acció, una trama a l'altura i també la característica banda sonora de les pel·lícules de 007. Encara que amb una particularitat, com ja hem dit tantes, que és que encara no és 007. I això tindrà que guanyar. El joc sortirà el proper 27 de març de 2026 per PC, Play 5, Xbox Series i Switch 2.
La meva pel·li favorita és de James Bond, de Casino Royale. Que
està
que molt bé. Que quan l'han fulminat, que l'han enverinat o no sé què, van al cotxe i ell mateix s'administra un... S'administra un electroxoc per no morir-se d'un infart. És boníssim. Molt bé, anem a...
Molt realista, molt realista.
Super realista.
Fantasma Royale.
Segur que si ho fas a la vida real es funciona exactament igual.
Bueno,
saps? I tornes tranquil·lament allí.
Faria spoilers de la darrera pel·lícula, però en la darrera pel·lícula hi ha un atac nuclear i dèiem, segur que s'ha salvat.
Sí, clar. S'ha lligat a la bomba i ja està.
Sí, ja està, fàcil.
Anem amb videojocs que ja pots comprar. Hem estat parlant de la generació Z i les consoles, d'aquest 007 First Light. Anem amb videojocs, que no sé... Quin grau d'indie tens avui?
No, ara bastant baix. Bé,
bastant
el primer
baix.
És una mica indie, perquè és difícil que totes les setmanes hi hagi blockbuster.
Sí, el segon no, eh?
El segon és Borderlands 4.
És un clàssic.
Sí, ja és un clàssic. Però el primer, bé, parlava una mica de James Bond, de cinematogràfics i tal, i en realitat anem a parlar amb un joc que és en realitat una mena de pel·lícula de terror gore i ciència-ficció interactiva gravada amb actors reals, i on prendrem decisions que ens portaran a avançar la història o morir en l'intent. Es diu Dead Reset.
Paul Mason, 34, former surgeon at Westwood Hospital. You've been brought here to perform a surgery.
A veure, aquest joc és una mica com si agafes un curt de, sèrie B de terror de YouTube i
el transformes en videojoc.
I el fas en sí, pel·lícula interactiva.
L'assassina de la cuchara.
Sí. Mira, la premissa és la següent. Serem el cirurgià Cole Mason, un home que es despertarà en una instal·lació submarina sense saber com ha arribat allà. El personal l'obligarà a operar a una pacient que té dins un estrany paràsit i ràpidament la cosa es descontrola i el paràsit acaba matant a tota la tripulació, incloent el nostre protagonista. Però aquest no és el final, perquè Cole Mason es tornarà a despertar, obligat de nou a operar aquesta persona. Dius, això ja ho he viscut abans.
Vale.
Aquesta és la mecànica principal del joc, per això es diu Dead Reset, no? Reset de la mort. Ens trobarem en un bucle temporal i cada vegada que morim tornarem al principi del joc, com la pel·li de Tom Cruise aquella de... com es deia?
The Day After Tomorrow, no.
El dia del mañana, no? Exacte, aquesta. Així, la mort no és el final, sinó una oportunitat de prendre altres decisions amb la nova informació de la que disposam i ara descobrint els secrets, els personatges, el paràsit i el nostre veritable propòsit allà. Pareix que en Cole és l'únic que recorda que ha passat això. Perquè quan parla amb els altres diuen, què dius, si estàs... no, jo, això jo he viscut abans.
Sí, bla, bla, bla. Sí.
És igual que aquesta pel·lícula, però en un ambient com de terror. El joc com a joc no és molt un joc, vull dir que l'únic que feim és ser testics de la història i en certs moments, normalment escenes d'acció o amb dilemes morals, escollir entre dues opcions com podem fugir del monstre o plantar-li cara i després veure què passa, no?
Ah, està guai.
I si morim, tornem a començar i ja sabem que no hem de plantar cara, sinó hem de fugir a lo millor en aquesta situació. Un joc adaptat als temps moderns i pensat per streaming, ja que es permetrà pausar la presa de decisions si fem un streaming, no?, amb gent mirant i donar el vot del públic per decidir què passarà a continuació. És un joc així com... una mica creat per això, no? Perquè
sí,
suposo que té rejugabilitat, diferents finals, aquestes coses també,
jo el veig com un joc de cap de setmana que tens els col·legues que estàs allí tots allí davant prenent decisions, que ara
estan
els col·legues comparteixen estar fent un streaming, saps?
Exacte, sí, exacte. Pots fer inclús amb col·legues online, no té per què ser un streaming públic, no? I bé, i com dèiem abans, ara anem a sortim de l'indi, perquè aquest és una mica indi, encara que la veritat que la producció estava bé, com a, així com a pel·lícula de terror.
Està guai.
I anem a un...
que parles d'indis, vull dir... joc indi que com
el Hollow Knight.
Hollow Knight
va trencar internet.
Va col·lapsar tot, va trencar internet directament.
Sí, sí, el GTA dels indis.
Dèiem que era un joc superesperat i efectivament...
Sí.
Però ratlladíssim,
No vareu dir... va trencar Steam i tot l'altre.
Literalment,
parlat. I s'ha de Nintendo, i s'ha de Sony, i s'ha de Microsoft.
Sí, Steam es va quedar parat com una horeta així, que no funcionava.
Que no.
Mira, era per 20 euros aquest joc boníssim.
Li faltava gas.
Sí. Bé, continuem amb Borderlands 4, no?, que és el que parlàvem abans, que és un recontra-retorn a la saga de shooter més reverent i absurda, amb milers d'armes noves, nous personatges i habilitats, i un estil gràfic cel-shading, que és com un còmic en moviment, més millorat que mai.
You are no longer a vault hunter. Have had free will out there in the myriad galaxies.
Amb aquest joc, d'aquest joc s'espera que com a mínim sigui molt divertit.
Sí. De fet, el tercer va rebre bastants crítics per la quantitat de moments d'humor, un constant de referències i memes que era una mica, saturava una mica aquest humor Marvel així adolescent de mira com te contesto. És com, ja basta, per favor, saps? Això és molt 2010, per favor, canvia una mica el tema, no? I en aquesta entrega han decidit baixar un poc el nivell d'humor i montar-lo d'una atmosfera més obscura i adulta, que està una mica també de moda, però bé. La història ens porta al planeta Kairos, on el déspota conegut com a Crono Guardià...
Com el grup de punk i Vicenç.
Exacte, ostres. Sí, ens porta allí a un concert d'aquesta gent. On el déspota conegut com a Crono Guardià, que és el dolent de torn, domina el món amb mà de ferro. Arribarem just a punt per tractar d'impedir el seu pla mestre, que amenaça amb desfer la realitat utilitzant els seus poders de manipulació temporal. És un villà de Marvel de manual. O sigui, és com... voy a destruir el universo. ¿Por qué? Després què faràs? On vius? No sé.
Se'n vas a cabanya amb Thanos, aquella que estava allí.
Exacte, no sé. Podem esperar temes com redempció, arrepentiment, traïció, però mantenir el tipus d'intensitat, humor i adrenalina característiques de la saga. O sigui, l'humor segueix, però una mica més... una mica més, escolta,
baixant
no posis
to,
a 11, no posis a 5, a 6,
sí, sí,
no?
Sí, sí, sí.
Tindrem 4 cercacàmeres, que són els protagonistes, es diuen així perquè cercen no càmeres de fotos, sinó com baul, com càmeres, com...
Sí, del tresor.
On hi ha tresor, exactament. per escollir, com és habitual, som nous, amb habilitats i característiques diferents. Desenvoluparem el nostre personatge, avançant per un arbre d'habilitats i escollint d'entre els milers d'armes diferents que podem aconseguir, és que són moltes, moltíssimes, i és que és la pedra angular d'aquest joc. O sigui, la veritat...
Doncs armes.
I la veritat i quantitat, sí. I armes rares que fan coses rares,
explosions
rares.
Pues,
rifles de tot tipus, rifles que disparen... Hi havia un... Perquè van com per marques, com de marques d'armes, i hi havia una marca que quan, cada vegada que carregues, tires el carregador i és un explosiu, per exemple, no? Cada vegada que fas una recàrrega de l'arma. No sé, és que hi ha de tot, hi ha tantes coses que no... I coses molt absurdes,
molt bé,
també.
Trets i destrucció.
Exacte, i missils i coses així.
Sí, jo tinc un pero que dir-li a aquesta gent, que és que va fa res, van treure la segona entrega, em pareix que era, no sé si era la segona...
El remaster?
O la tercera. No, perquè la van regalar per Steam.
Ah,
i lo fotut és que si tu t'ho descarregaves i ho instal·laves, te ficava en un software que te llevava totes les dades per vendre-les i tal a bases de dades. Hòstia, valia bestial.
Però ho sabien, això? Ho feien a consciència?
Jo crec que ho van fer a consciència. No vaig fer seguiment de la notícia, però jo també l'havia agafat, ja que estava gratis, però no el vaig arribar a instal·lar per això.
Idò, us aconsellam Borderlands 4, que ja el podeu jugar, però aneu a Enseny.
Aneu alerta.
Sí, sí, llegiu les reviews primer, que ja estaran.
Exacte. Idò, moltes gràcies, al Lots. Que vagi molt bé. Salut.
Adéu.
Practica el despertin amb Vivetres Ràdio.
Molt bé, aquesta és una cançó dedicada a totes les al·lotes dolentes, que sempre són més interessants que les que són massa bones. Es diu Bad Girls, a la gran Donna Summer, sonant aquí en el primer vol a Formentera.
Ràdios, participació.
Cuando pagas tus impuestos vuelven. Vuelven en cada pensión que devuelve el esfuerzo de toda una vida. En una ayuda para emprender un nuevo proyecto. Vuelven en la piscina cubierta de tu barrio que te mantiene en forma. Lo que das cuando pagas impuestos vuelve a ti. Vuelve a todos. Lo que das, vuelve. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda, Gobierno de España.
En tornada a l'estiu, per preparar el nou curs, n'hi ha que han crescut i necessiten una talla més, o arreglar els doblecs. D'altres no han canviat gaire i poden seguir com abans. Sigui com sigui, tots tornen amb il·lusió.
Avui, doncs, acabem aquesta segona hora.
Bon dia i benvinguts al dia nou.
Benvingudes, benvinguts, què tal?
IB3 Ràdio és un reflexe de la societat. Per això, alguns programes han crescut en dies d'emissió. D'altres han augmentat d'hores. Una bona part s'ha mantingut. D'altres, sense gaire canvis.
Bon bé, soleàs.
Hola a tots.
I tots amb il·lusió renovada per oferir-te els millors continguts.
Agrair-te que sintonitzis aquest punt del dial.
Coneix la nova programació de la ràdio pública. Escolta IB3 Ràdio per FM, a la web, a l'app i sempre que vulguis amb el servei a la carta.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia, com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí, a IB3 Ràdio.
No m'ho puc creure.
Començàvem la segona part del programa d'aquest dilluns 15 de setembre. Com passa el temps? Som ja a meitat de mes. Passa volant la cosa. Passa volant, a més, perquè tenim seccions tan entretengudes i tan, sempre tan edificants des del punt de vista moral, intel·lectual, zenital, de tots els punts de vista. Vull dir, zenital, de costat, lateral...
Si no, genital.
No genital. No, he dit zenital, amb Z, alerta en sa pronunciació. No té res a veure. Zenital i genital. A més, des del punt de vista zenital, és difícil mirar-se uns genitals. Irene Roig Francolí, abans que ens perdem, vés a saber on. Anem amb sa secció, per favor. Sa secció de notícies increïbles, no m'ho puc creure. Per favor, es titula quin és?
Es titula, diu així: una mujer acude al médico por problemas de rodilla y descubre que tenía hilos de oro puro incrustados.
Però bé, com pot ser això?
És un misteri, És un misteri, un misteri que t'explicaré. Però que no se n'enterin a Kim Kardashian, que a més de nalgas de 14 quilates es provocaria mal de genoll per tenir or en el tendón.
Perquè a Kim Kardashian es posa or a alguna banda? Ses natges s'hi posa or, sa tia?
En el cul, no sé, però cagar-lo segur que el caga.
És possible.
No és una història de joieria, és una història d'una persona provant tractaments alternatius a sa medicina i que acaba pitjor del que va començar. ¿Vale? Ha passat a Corea del Sur, terra d'escapop, es capitalisme rampant, i es té aquest amb boletes que se't corren a sa boca sense avisar.
Com es diu això?
Es Boba Tea.
Boba Tea.
Que no Boba Fett, això és diferent. Allí un grup de metges estava operant els genolls d'una senyora que estava feta mistos i van haver de netejar un centenar de microfils d'or pur.
Sí, això val pasta.
Exacte, però no sé quant, perquè en pes és poc, perquè eren molt, molt, molt fins. La història és que la senyora portava molt de temps amb molt de mal en els genolls per culpa d'una osteoartritis. I les drogues se li quedaven curtes. Així que va provar un tipus d'acupuntura amb fils d'or. I part del material se li va quedar en sa carn, agreujant sa inflamació de ses articulacions, òbviament. Perquè, gent, deixeu de provar merdes alternatives que clarament són merdes. És com un massatgista titulat endavant, un osteòpata, clar que sí, pot anar guai.
Que osteòpata sona a osteòpata, que et fotrà una hòstia. Que,
això és el que necessiten molts, també. Però hi ha gent que, no sé, fils metàl·lics en sa carn? Innecessari. Teràpies amb imants? Els imants per ses mesquites i sa nevera. Però, homeopatia? Sa homeopatia és aigua bruta. Bruta de què, podríem preguntar? Pues en alguns casos d'alcohol i en altres bruta de caca. En alguns casos, el producte homeopàtico és creado a partir de material biológico como pus, tejido infectado, bacilo de esputo o heces.
O no ho has llegit, això? Quines
això és la Wikipedia de la homeopatia.
Ah.
És literalment aigua amb caca. Deixeu literalment de ficar-vos merdes.
Idò, aquest és el nostre consell en aquesta hora del matí. Si voleu ficar-vos or, que sigui en el Rolex, com han fet sempre les persones riques, que sort, el duim, en el canell, en forma de rellotge, que és com s'ha de fer. Punyeta. Moltes gràcies, Irene Roig Francolí. Tu on el portes, sort?
Sort? Ojalà ses dents. Super, super ultracani, de sobte. No, jo no entenc d'això.
Bueno,
miseri.
Tot arribarà, tu segueix fent aquesta secció.
Me'l menjaré. Pa d'or.
Gràcies, Irene Roig Francolí. També podem assaltar una joieria algun dia. Gràcies, bon dia.
Adieu.
Estàs escoltant El primer vol a Formentera. Surt de casa!
A la puta calle!
Molt bé, és dilluns, però així tot, Cristina, tenim agenda.
Però no està mal. Per compensar que
sí, 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 mira, per exemple, anem a Mallorca, on allí estan, a Mallorca estan de festa permanentment, tothom ho sap.
Que guai, tio.
Et proposam a Mallorca cicle de música al carrer de Pollença. Wachiwara.
Wachiwara. De juny a setembre, Pollença ofereix un cicle musical a diversos espais del nucli urbà. En sa participació de grups locals, en sa millor part dels casos, amb es doble objectiu de promoure sa vida cultural i sa activitat dels grups de música. Aquesta nit, sa actuació serà a sa plaça de Senglars de Pollença, a partir de les 8:30.
I estàs escoltant un dels grups que han participat en el cicle, un grup que es diuen Manteca Latin Project.
Boníssim.
Més, boníssim, està molt bé. Més propostes a Eivissa, pots anar... Mira, en el restaurant Comares de Cala de Bou per fer una sessió de ioga davant del mar.
Els Comares fan classes de iogues dilluns, dimecres i dissabtes a partir de les 10 del matí, una activitat que encara estarà en marxa tot aquest mes. Cada classe costa 12 euros, però per a residents són només 10. Fa falta apuntar-se en el telèfon 634-313-169. Ses classes s'imparteixen en anglès i en castellà. Jo no hi aniré, perquè si no m'ho diuen en Eivissenc de Buscastell, el ioga no em fa cap efecte. L'activitat es diu Yoga Vibes, que com a molt sona a Josepí de la zona d'Escovells.
Finalment anem a Formentera, perquè avui és clausura... T'has de mirar els guions abans.
No, així està millor.
Anem a Formentera, perquè avui es clausura una part de cicle música a les places.
Ja fa temps que vaig escriure la lletra d'una cançó que no l'havia cantada per no tenir ocasió. És una història petita, molt menuda, molt senzilla. Parla de la nostra terra, parla de la nostra illa. Que va ser un 8 d'agost quan això va començar.
Darrera actuació dels dilluns al Port, en Esport de la Sabina de Formentera, a partir de les 10 de la nit. Progressivament es cicla música a les places, anirà tancant aquesta activitat que itinera per tot Formentera. Els concerts de la Sabina són els primers en tancar. En algun moment tenia que acabar, supos. Sí. Els darrers seran els concerts que es fan a la plaça de Sant Francesc, que duraran fins a primers d'octubre.
Era un altre fill que s'anava i en venir la primavera fam era la que arribava.
Estàs escoltant El primer vol a Formentera.
Anem amb el flamant disc de la setmana aquí al primer vol a Formentera. Aquesta gent que escoltes es diuen Disnòmia, són un grup de Mallorca i llancen nou EP en només 5 cançons, però déu-n'hi-do, cançons contundents, molt enèrgiques. L'EP es titula Forgotten Gardens. Demà parlarem amb ells, demà els tindrem per aquí de convidats al primer vol a Formentera. La cançó que hem triat avui es diu El savi, de Wise. Amb ella arribarem a l'abans informatiu quan siguin les 6:40.
Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Bon dia. A les 6:40 d'aquest dilluns 15 de setembre vos explicam que ens espera una jornada marcada per la boira durant les primeres hores del dia i una davallada de les temperatures quan arribi al vespre. Durant l'informatiu també vos contarem que s'han detectat irregularitats en més de 53.000 sol·licituds de pisos turístics que operen de manera irregular a tot l'estat després del Registre Únic d'Allotjaments Turístics aprovat el passat desembre pel govern central. A les Balears, més de 2.300 allotjaments han passat a ser considerats il·legals per no haver validat la inscripció perquè els han mancat dades o bé perquè no complien la normativa. Aquests suposen el 4,4% de tot Espanya. I encara d'habitatge, mentre que continua l'auge de la compra d'habitatges al nord d'Espanya per part de la ciutadania de les Illes, les Balears s'ha convertit en una de les tres comunitats amb major demanda per part d'estrangers per a comprar un habitatge. També destacarem que aquest cap de setmana s'han interceptat més de 170 persones per entrada irregular en territori espanyol. Haurien arribat a les Balears a bord de més de 9 barques entre divendres i diumenge. I escala la crispació política després que se suspengués la darrera etapa de la Vuelta a Espanya per les protestes pro-Palestina. Uns fets que han provocat reaccions polítiques en cadena, mentre que els socialistes defensen les protestes, el Partit Popular exigeix una condemna contundent per part del govern central i Israel titlla de vergonya l'executiu espanyol. Això serà a partir de les 7 a l'informatiu matí, quan hagi acabat el primer vol a Formentera.
IV3 Ràdio és diversitat.
Cuando pagas tus impuestos vuelven. Vuelven con los sanitarios que el día del parto estuvieron ahí para que todo saliera bien. Con ese permiso de paternidad para estar donde quieres estar. Vuelven con el apoyo a la investigación que lucha contra la enfermedad. Lo que das cuando pagas impuestos vuelve a ti. Vuelve a todos. Lo que das vuelve. Agencia Tributaria. Ministerio de Hacienda. Gobierno de España.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí a IV3 Ràdio.
crida, tota vestida de blanc, tu me miras.
Ahir anem a parlar dels Premis Enderroc de la Música Balear, que ja s'acosten. De fet, la gala de lliurament dels Premis serà el pròxim 5 de novembre en el Teatre Principal de Palma. Això ja està aquí. Acaba de tancar la revista Enderroc, acaba de tancar el passat diumenge i la primera ronda de la votació popular dels Premis Enderroc de la Música Balear. I anem a parlar amb el seu director editorial, que és en Lluís Gendrau, perquè jo que sé, aquests premis ja s'estan convertint una mica en uns clàssics. Lluís Gendrau, que són 8a edició, 7a edició?
8a edició, sí,
8a edició, estan bon ja, eh? Bon dia i salut. Com va sa cosa? Content?
Molt bé. No, la veritat és que estem molt contents. Quan vam començar no sabíem quin seria el futur, si realment acabarien arrelant o no els Premis de la Música Balear, i hem vist que no només s'han convertit ja en una cita anual en tothom hi participa, sinó on, a més, també la votació popular és cada cop més àmplia, i per tant vol dir que la gent se'ls ha fet seus, i això és el que més ens agrada.
Això és el més important. Escolta'm, he llegit que, clar, ha set un... No, s'ha de dir que els premis no recullen un any, diguem, de 1 de gener a 31 de desembre, sinó que és un any mòbil, per dir-ho d'alguna manera, no? Idò bé, en aquest any mòbil hi ha hagut 124 referències discogràfiques en català a les Balears. Em sembla una xifra sorprenent.
Sí, és extraordinari. La veritat és que nosaltres ho intuïem, però no ens podíem imaginar què passaria. De fet, quan van començar ja fa 8 anys aquests Premis de la Música Balear, és perquè vam veure que hi havia un boom, hi havia una gran eclosió de molts artistes nous que apareixien, d'altres que ja s'havien mantingut, s'havien consolidat, i vam pensar que era una bona oportunitat, doncs, de poder reconèixer tota aquesta escena musical balear. Però que al cap de 8 anys veiem que augmenti... Mira, hem calculat que és un 54% més de produccions musicals que l'any anterior. Això és brutal, és extraordinari.
És extraordinari.
No passa enlloc més.
Supos que serà puntual, ocasional. Bé, ja veurem l'any que ve com va sa cosa. De quina data en concret, estaríem parlant?
Mira, ho fem com el curs escolar, des de l'1 de setembre de l'any passat fins al 31 d'agost d'aquest any. I, per tant, doncs, recollim els discos que s'han publicat en aquest període, discos que són en català o també instrumentals, de jazz o de clàssica, i per tant, la producció és extraordinària. I no només en quantitat, sinó també en qualitat. Hi ha molts artistes nous que apareixen, hi ha moltes propostes de músiques urbanes, també, que tenen, doncs, com a referents a gent molt jove, i, per tant, és molt diversa, i per tant jo crec que és un dels espais musicals on més interessant és escoltar què apareix de nou, què hi ha de nou, quins són els nous artistes, i a més com es poden exportar no només a la resta de l'estat, sinó arreu del món.
Clar, per què va decidir la revista Enderroc, que ja feia els premis, diguem, a nivell de totes les terres de parla catalana, per què va decidir fer aquests premis en concret de la música balear? Per acabar de donar un impuls a la música en català a les Balears, per, supos que també per impulsar el coneixement de la revista a les illes...
Sí, doncs mira, una mica tot plegat, és això que et deia. L'Enderroc s'ha distribuït des del primer dia, des que va sortir l'abril de l'any 93 a les Illes Balears. Sempre hem estat molt atents a tot el que passava a totes les illes, a Mallorca, Menorca, Formentera, Eivissa, i per tant, ens semblava que també aquesta escena musical formava part d'aquest univers nostre de música en català. I per tant, vam veure ja fa uns quants anys, això que et deia ara que apuntava, doncs que vam veure que hi havia una eclosió, que hi havia cada cop més propostes musicals que sorgien, que a més tenien una diferenciació, que moltes vegades doncs, són artistes que fan pop, però amb un toc de música d'arrel. Per tant, jo crec que és una música illenca específica, que té un toc personal, que és única, que a més es pot exportar arreu perquè és diferent, que sona diferent. I ja ens vam fixar això, que passava fa 7 o 8 anys, ja vam veure que llavors també vam aconseguir xifres rècord, però com aquest any mai. 124 referències, és una explosió brutal, que vol dir que hi ha molta gent jove interessada en fer música, que vol dir que hi ha molts segells petits que estan publicant música, i per tant vol dir que la música cada cop aconsegueix arribar a més llocs.
Lluís Andrau, tu ets un observador, òbviament, de sa música, especialment de sa música en català, però també de sa música en general, a través de sa revista Enderroc. Què és el que més t'ha cridat l'atenció d'aquest darrer any i d'aquesta explosió? En què creus que es deu? En el sorgiment de nous segells? En el sorgiment de nous valors? Hi ha hagut alguna illa especialment dinàmica que t'hagi cridat més l'atenció? Conta'ns alguna cosa d'això, del que més t'ha cridat l'atenció. Nosaltres hem començat sentint na Maria Hein, que és un valor segur i que, a més, respon molt en aquest model que tu dius de pop amb tocs folk, que està sent una marca balear d'alguna manera, no? Com seria també, jo que sé, na Maria Jaume, per exemple, que crec que va guanyar l'any passat. Llavors, no sé, què és el que t'ha agafat una mica per sorpresa? A part de sa qüestió quantitativa, no? A part d'aquest 46% més de discos en català.
Doncs mira, hi ha dues referències o dos àmbits que són especialment interessants i que nosaltres ens hi fixem també de forma especial, moltes veus femenines, estan apareixent moltes veus femenines. Tu n'acabes de posar dos exemples, la Maria Jaume, que ja va guanyar el concurs Sona Nou fa molts anys, que organitzem des d'Enderroc, i que ha anat fent aquesta evolució del pop d'autor fins a aquesta fusió amb el pop urbà, gràcies a Lluís Cabot. I per tant, doncs, jo crec que la línia que ha fet Maria Jaume està obrint també un camí que també segueix Maria Hein, per exemple. I després d'aquesta fusió entre el pop i la música d'arrel, que doncs, podríem situar-hi aquí a Júlia Colom, per exemple, jo crec que està fent coses molt interessants, a l'Anna Ferrer, des de Menorca, que també està fent propostes molt interessants, a l'Aranà, des d'Eivissa, aquest duet que és eivissenc i empordanès, i per tant també fusionen aquesta idea de pop, de músiques mediterrànies, de música d'arrel. Jo crec que són unes propostes que són úniques, que tenen un sabor únic, que tenen un so únic i que molta, en la majoria estan protagonitzades per dones. I això jo crec que també ho diferencia de la resta del mercat musical i dona una idiosincràsia molt pròpia a les Illes Balears. Crec que són aquests noms el que estan marcant aquesta nova tendència. I després, l'altra banda, i podríem situar la música urbana. Jo crec que la música urbana que està naixent també a les illes, des de Planeta, per exemple, el Xes Fortesa, des de Manacor, o també una escena urbana que comença a fer també coses en català, a Eivissa, amb l'Slim Samurai, amb en Carlos, etc. Doncs són propostes que també jo crec que estan trencant fronteres i que també estan arribant especialment a la gent jove i que són especialment interessants d'escoltar.
Per triar, bé, ja hem tingut la primera ronda de votacions, hi haurà alguna segona ronda de votacions que ara ens explicaràs quan s'obri i quan es tancarà, sí. el que puguis explicar-nos. No sé si teniu altres favorits. Explica una mica el mecanisme, perquè ho sàpiguen els oients. Vull dir, això tria 100% sa audiència, ses votacions populars. Hi ha algun jurat que intervé en algun moment? Com es fa sa tria?
Sí. Mira, el dia 30 de setembre, d'aquí a pocs dies, anunciarem el que són els resultats de la crítica, perquè hi ha una part de la crítica i una part de vot popular. I, per tant, la crítica, que són 30 periodistes, n'hi ha una quinzena de les Illes Balears i una quinzena de catalans, de la revista, de redactors de la revista, que trien els millors discos de l'any. Això ho anunciarem el dia 30 de setembre amb una roda de premsa aquí a Palma, i també anunciarem els tres finalistes de cada categoria de la votació popular. És la primera ronda, tal com dius tu, que es va tancar ahir. Estem acabant de comptar els vots i de saber quins són els resultats, i això ho farem públic el dia 30, i llavors s'obriran 15 dies més per fer la segona ronda i ja última, el resultat de la qual serà pública, doncs, com deies, el 5 de novembre, al Teatre Principal de Palma, en la gala dels Premis Enderroc.
Clar, i quin pes té has jurat sa crítica i quin pes tenen es com es Benidorm Fest, com Eurovisió, com està fet això?
No, són premis diferenciats. Els premis de la crítica, per una banda, i després els premis de votació popular, per tant,
que són
a vegades coincideixen,
que són
a vegades
nets.
No.
A vegades coincideixen,
són,
i a vegades
són,
no.
Són diferents.
Lluís Andrau, quin futur li veus a sa música feta en català a les Balears i quin futur li veus en relació a Catalunya? Perquè
doncs,
per exemple,
jo crec que té...
Per exemple, a Catalunya li veig molta marca festiva, molt de pop, pràcticament no hi ha rock, ja està arribant a un punt, com a observador des de fora, un punt que a vegades trobes coses molt massa semblants, si em permets una opinió. Quin futur li veus?
Mira, jo crec que hi ha dues tendències que ara funcionen especialment. L'una és la fusió d'aquest pop urbà, propostes de pop però festives, i que reuneixen doncs, bandes que també són programables, per exemple, en revetlles, en festes, en festivals. I després hi ha una nova línia també de pop, de rock. Torna el rock, torna les bandes amb instruments en directe, i per tant jo crec que hi ha una nova tendència a que hi hagi grups de rock, i no només de pop-rock, sinó també de rock dur. Estem veient com de les illes estan també arribant bandes de metal, bandes de punk, i per tant ens sembla molt interessant també tota aquesta escena que potser fa uns anys dèiem que això havia desaparegut, que el rock ja no existia, que no hi havia grups que fessin rock, doncs torna a haver una bona tendència de produccions musicals. Només en català l'últim any, per exemple, s'han publicat ben bé una vuitantena de discos de metal. Això sí. Indica doncs, que hi ha una escena molt potent, sí, sí, que a vegades està soterrada, i que, a més de les Illes Balears, ben bé hi ha un centenar de bandes en actiu que fan metal, i que fan metal en català. I això vol dir doncs, que, efectivament, hi ha un públic, hi ha una sèrie d'artistes que estan fent aquesta proposta musical, i que val la pena també tenir les orelles obertes a escoltar-lo.
Hi ha moltíssimes referències, no sabem tampoc quina repercussió tenen, però, per exemple, en aquest programa tenim triem un disc de la setmana, no?, per promocionar-lo una miqueta, amb la condició que estigui publicat a les Balears, de manera que també, com valtros, seguim de bastant de prop l'actualitat musical de les Balears, i aquesta setmana tenim una gent que es diu Disnòmia, que són un grup de Mallorca que fan metal, vull dir, a més bastant dur. I hi ha moltíssimes, és curiós, la quantitat de referències i de projectes que van en aquest sentit. Escolta, quan serà la gala del 5 de novembre? Que fa dies, ja que la feis en el Teatre Principal, estàveu allí instal·lats en el Teatre Principal de Palma.
Sí, sí, ja fa anys que estem al Teatre Principal.
La teniu ja preparada o encara és aviat per parlar-ne?
Encara estem acabant de definir. Hi haurà una desena d'actuacions musicals, com cada any. Nosaltres ja les tenim més o menys pactades. Estem acabant de tancar els últims detalls de com serà cadascuna d'aquestes actuacions. Volem que siguin estrenes. Tindrem estrenes musicals, de propostes noves que han d'aparèixer. I, bàsicament, el que és una festa. Volem que sigui una festa, una retrobada, una manera que els músics es posin també en contacte, de que la gent pugui viure aquesta efervescència de la música balear. I a més, jo crec que hi ha un element que jo crec que és important, que parlant amb l'Institut d'Estudis Baleàrics, doncs ja s'ha convertit en el pòrtol, en l'obertura, en la inauguració de la setmana del Firavé, que també és un espai de professional que mostra tota la quantitat de propostes musicals que hi ha al mercat balear i també de fora, no? I per tant, doncs, els Premis Enderroc inauguraran el dimecres aquesta setmana del Firavé, i la resta de dies, la gent que vulgui podrà assistir també als concerts de presentació que el Firavé ofereix doncs, pels programadors, pels professionals, i a nosaltres també ens encanta després poder acabar els premis i descobrir noves propostes en directe. Jo crec que és fantàstic, és ideal, i és una suma que ens facilita molt també la capacitat de poder difondre, de poder treballar, de poder d'això ensenyar quina és la música de les Illes Balears.
Lluís Gendrau, no tenim molt de temps, director editorial de la revista Enderroc, que vagi molt bé tot aquest procés. Recordant, s'acaba de tancar la primera ronda de votacions, s'obrirà una segona ronda dels Premis Enderroc de la Música Balear, uns premis de rècord, de rècord, en 124, eren referències?
Exacte,
124 sí, sí, sí. Referències publicades en el darrer any escolar de música en català a les Illes Balears, no singles, suposo, o singles també inclosos.
No, singles a part. Ja ho vam dir, un centenar de singles inèdits, i els podríem sumar aquí com a produccions, però
estaríem parlant de mitges durades i llargues durades, de discos.
Sí, sí, EPs i àlbums sencers.
Lluís Andreu, moltes gràcies, bon dia.
Doncs molt bon dia, i també recordar-vos que ara aquest mes d'octubre tindreu també un número especial d'Enderroc dedicat a les Illes Balears, amb una doble portada, i que per tant també serà una manera d'explicar tot el que està passant a la música balear.
Estaríem pendents. Gràcies, Lluís. Bon dia.
Salut.
Bon Nosaltres dia. Tancam l'entrevista amb Animals Marins, un dels grups, jo no sé si guanyaran, però són un rara avis, un grup eivissenc que fan una espècie de pop atmosfèric que està molt bé. Animals Marins.
Thank you.
Aquí ho deixarem avui, si us pareix. A les 7 arriben els companys de S'Informatiu Matí amb totes les notícies. Demà tornarem, que ja serà dimarts a partir de les 6. Que passis un dia boníssim.
Són les 7.